Camins. Tinc notícies. Els preus continuen pujant i pujant. L'índex de preus de consum, l'IPC, al mes de juny s'ha situat al 10,2%, un punt i mig per sobre de la taxa registrada el mes anterior, que va ser del 8,7%, i és la més alta des de l'abril del 1985. Dades, dades. El gasoil costa un 42,7% més que el juny de l'any passat, i la gasolina s'ha enfilat un 34,4% respecte de fa un any. Els aliments pugen prop d'un 13%, una bogeria. I el caloret, que sembla que no té sostre, i això sembla Mordor. Sort que escoltar Camins és agraït, gratis i refrescant. Hey, hey, hey! Bona vesprada aquest dimecres 13 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
L'harmònica. L'harmònica feta persona. Manel Casañas, tricampió del món d'harmònica, que ahir ens va atendre i ens va regalar una entrevista plena d'art, amb demostracions en directe i amb detalls sobre la seva carrera i sobre aquest instrument particular. Gran entrevista ahir, molt gran al Camins, la podeu recuperar en la nostra web i en la nostra aplicació oficial. Dieu també, després d'un nou ciguatanejo, el darrer de la temporada, amb Verónica García Morales, que ahir ens va parlar de bones notícies respecte a l'educació de cara al curs vinent. Un plaer fer ràdio amb Verónica. Això ahir, i avui de nou, moltes gràcies, molt agraït, per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, bell mig de la setmana.
Avui, per començar els camins...
L'Àngel Miret, que retorna als nostres estudis per compartir el seu recull de notícies amb reflexió incorporada, tot amb la seva mirada sempre crítica, interessant, constructiva, angelologia contra la calor.
Continuarem amb...
Dial Mercè, la nostra secció per conèixer detalls sobre la riquíssima vida de la Basílica de la Mare Déu de la Mercè de Barcelona, amb el seu rector, el padre Fermín Delgado, i la seva partener, Mònica Padrol.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, avui de nou amb Joan Andreu Parra. També rebrem avui a Pere Asensio Cuadrado, activista contra els desnonaments. Serà el Llevatis la Pasta.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Avui apreta, eh? Avui apreta el caloret i us preguntem quin és el vostre remei preferit contra les altes temperatures. Terrible, torna la onada de calor, la cosa es posa complicada, per això us preguntem això. Quin és el vostre remei preferit contra les altes temperatures? L'aire condicionat, ventiladors, dutxes constants, control mental... Hi ha gent que diu que tot està a la ment. No ho veig massa clar, això tampoc. Vinga, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dimecres, bell mig de la setmana, comencem amb Angelologia de la branca Miretiana. Sigueu benvinguts al programa que tanca el dia a Ràdio Estel. Des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Quin gran plaer ha estat dir cada 15 dies en aquest estudi aquesta frase. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Aquí
com
estem.
Estàs?
Bé.
Com portes aquest calor sofocant?
Bastant malament, també. Sort dels teus, també.
Ja sé que tu ets Tim Sanahuja i no Tim Maria José,
sí,
perquè
sí.
La Maria José li ha fet avui l'enquesta que està preguntant, sí. I aquella encara m'estava insistint en que el calor val la pena i que mola molt i que l'estiu...
Doncs au, endavant. Jo estic content que ella sigui feliç.
Celebrem que Maria José sigui feliç.
Exacte,
però...
mira, hi ha una persona feliç en aquest context, però, no està malament.
Però
no?
Potser la resta del món no està tan contenta i jo sóc abanderat de la... És que em costa molt la calor, em costa terriblement. Però vinga, anem amb els temes que ens portes avui, me'ls has fet arribar aquest matí, i mira, justament el primer jo crec que pot tenir a veure amb aquesta calor forta, perquè l'has titulat Les persones grans i l'estiu. No sé si va una mica per com viure la calor, la soledat, com ho enfoques, Àngel?
No tant la calor, sinó... Potser més a solitud, però en parlem ara. Mira, el primer que vull dir és que el dia 24 de juliol s'escau la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran.
24 de juliol, molt
sí,
bé.
I per les Nacions Unides és 1 d'octubre, que és el Dia Internacional de la Gent Gran.
Vale.
Doncs mira, aquest tema d'avui me'l va suggerir uns anuncis, segur que són de molt bona voluntat a la ràdio, però a mi no em van agradar gens, que és... A veure, que residències que et venen a dir no sabem què fer, no saps què fer amb els pares, amb els avis, deixa'ns-els a nosaltres, que aquí estaran molt bé.
Sí, i molt flexibles, i els dies que necessitis...
Jo ho entenc, eh? O sigui, no és cap crítica, però dintre meu, i em refio bastant de les meves intuïcions, alguna cosa em va dir que això no estava bé. És a dir, que els avis i les persones grans no són persones a col·locar, com seria pues, un gos o una mascota, sinó que són persones que ens han d'acompanyar. I ens han d'acompanyar i ens hem de mirar d'adaptar tots plegats una mica... En fi, hi ha situacions extremes amb les quals no vull entrar, però d'ordinari jo crec que... I això ho ha reclamat ara el Papa aquests dies, precisament, arrel d'aquesta jornada mundial, de dir... No es pot excloure les persones perquè hi ha... Des d'una perspectiva, diguem-ne, si vols, ho diré així, capitalistes, ja no són útils, vol dir que no són productius, que no produeixen béns, sinó que és molt convenient que aquestes persones, per exemple, des del punt de vista fins i tot pedagògic, tinguin complicitat, sintonia, diàleg, converses i relació amb els fills. És a dir, aquesta trilogia d'avis, pares, fills, la relació entre avis i fills és molt convenient pels avis i pels fills. I, per tant, des d'aquest punt de vista, a mi aquests anuncis no m'han agradat. No, m'he sentit incòmode pensant que jo mai faria un anunci, i potser els que ens escolten que s'ho pensin, dient això, faríeu que els vostres pares siguin col·locables?
És que aquí
jo ja... no ho veig així.
Sí, aquí, evidentment, jo crec que, si m'ho permets, que podríem fer una distinció, tu ho has dit, hi ha casos i casos. Hi ha casos extrems, hi ha situacions en què una família, pel que sigui, es veu desbordada per una enfermetat concreta, per una dependència concreta, i necessita tot el suport.
Un esbarjo. No, això tothom... No em referia jo a aquesta situació.
No, evidentment, t'he captat, però vull fer aquesta distinció perquè quedi ben clar. I després hi ha una altra situació, que és que aquesta societat, tu has esmentat, capitalista, podríem dir, que ens ven un modus de vida, no sé com dir-te, de l'hedonisme, tu et mereixes, i per tant adaptes en funció de la teva comoditat doncs la vida dels avis, que segurament és més maleable que altres. Per tant, jo crec que aquí m'agrada molt aquesta reflexió, perquè per què no canviar els teus plans en funció de l'avi?
Clar,
i no que l'avi canvi els seus plans en funció teva.
I sobretot quan aquest plan que li dissenyes a l'avi és internar-lo en una residència, on estarà fora de la seva llar, les persones grans necessiten molt...
La rutina.
La rutina
i les seves coses.
I l'entorn.
Mira, jo diré una cosa. Jo he treballat en una residència per gent gran durant 7 anys.
Déu-n'hi-do.
I he vist moltíssimes. Jo diria que gairebé tothom, quan arriba allà, passa un temps molt dur de dol. De dol de sentir que la seva vida canvia, que es converteix en impersonal, que és una persona més i és un amor artificial moltes vegades el que
és
rodejat. I hi ha persones que ho superen, s'adapten, i hi ha persones que no, que directament no ho poden suportar. Però sempre hi ha un moment de patiment, sempre.
Per això. I aleshores, jo crec que hi ha una frase aquí que he llegit d'un article que diu... Per la gent gran hi ha molts projectes assistencials, però pocs projectes existencials. I una mica és el que ara apuntaves tu. Per què no fem de la família un espai, diguem-ne, d'integració de tots, joves, grans, regulars, i mirem d'estructurar aquest període vacacional, aquest període d'esbarjo, d'una manera que a tots ens sigui raonablement satisfactòria. Vale, i efectivament, com tu dius, hi ha situacions extremes, que això és una altra qüestió en la qual no hi entrem. Aquí estem parlant d'avis amb una situació raonablement, que prenen les seves medicacions, que tenen les seves limitacions, però que poden portar una vida, diguem-ne, relativament normal.
M'agrada molt aquesta reflexió. I demanaré una cosa abans de passar al següent tema, Àngel, amb tota la llibertat del món i la confiança que ens tenim. Intentarem que el teu rellotge, perquè crec que és el rellotge, no doni aquí al micròfon perquè quan dona fa un soroll estrany i els nostres vinga. Oients poden sentir-se una mica allò que està passant, que està passant. Doncs, jo crec que ara ho millorarem ja perquè l'Àngel molt amablement s'ha tret el rellotge.
Perfecte.
El següent tema que ens proposa és la crida dels pobres. Sri Lanka.
Sí, aquests dies hem vist en els mitjans de comunicació una revolta que hi ha hagut a Sri Lanka i que ha provocat, per exemple, que les masses envaïssin el palau...
Ho hem vist.
El palau, entressin allà, es veiés la gent banyant-se a les piscines, en les habitacions luxoses... De...
Imatges molt impactants.
Sí. Això està passant una mica arreu del món, que és la revolució dels pobres. Aquesta, fins i tot notícies, em sembla que aquest matí d'última hora, el president ha intentat fugir del país i els mateixos funcionaris de l'aeroport li han limitat o li han impedit la sortida. Això m'ha semblat...
Però finalment, segons les meves informacions...
No ha pogut.
No ha arribat, perquè volia fugir a les Maldives i no ha arribat.
Sí, bueno, alguns deien a les Maldives, altres deien a la Índia mateixa, altres deien que un dels fills té nacionalitat nord-americana i que volia volar cap a Nova York. Bé, en fi, sigui el que sigui, a l'aeroport s'ha limitat la sortida perquè els propis empleats de l'aeroport, al adonar-se'n d'aquesta situació, li han impedit físicament. Ara està en un quartel militar, crec que protegit per la pròpia, pel propi exèrcit, perquè si no, doncs, la seva mateixa vida correria perill.
Sí, clar.
Però és allò de que arriba un moment que, esclar, aquestes persones s'han quedat sense aliment, una grandíssima part de la població, sense energia i, per tant, sense possibilitats d'escalfar o de refrescar, sense possibilitats de desplaçar-se als llocs de treball, sense possibilitat de desplaçar els nens i nenes. Aquesta és una situació que, amb la crisi que se'ns ve al damunt, jo no dic que s'hagi d'impedir, no sé si s'ha d'impedir, no sé si s'ha de mantenir l'statu quo. El que estic segur és que és l'explosió de la ira dels pobres. De la mateixa manera que n'hi ha hagut altres llocs de forma menys televisiva, com aquests dies. I, per tant, amic meu, o comencem a posar tots, i quan dic tots, dic la Terra sencera i els estats d'arreu del món, unes limitacions, aquests abusos i aquests desequilibris que hi ha al món, o les persones arribarà un moment que revoltaran, perquè ningú pot entendre que algú estigui en un país on es pugui passar gana i els teus governants segueixin acumulant milions a Suïssa. Ja sé que ara faig una mica de demagògia amb la frase, però és perquè s'entengui.
No, però s'entengui... Lo trist és que crec que no hi ha tanta demagògia en la frase. Crec que hi ha molta veritat.
Sí, però això està passant arreu del món a molts llocs.
Sí.
Un altre dels països que està passant pràcticament i que en qualsevol dia hi haurà una explosió similar és a Líbia. Tenim problemes gravíssims a Somàlia, a Eritrea, a Llatinoamèrica i sobretot a Centroamèrica, El Salvador, Honduras... És un tremenda la situació de pobresa que estan patint aquests països. I tot això és al costat de persones que viuen amb una riquesa insultant. No sé si t'he explicat alguna vegada, jo havia tingut moltes relacions com a advocat amb Llatinoamèrica i recordo, sempre em va impressionar, jo relacionat d'aquí amb bufets d'abogats importants i tal, vol dir que eren gent ja d'aquí que es guanyava la vida, però que mai he vist viure com vivien advocats peruans al Perú. Advocats d'enorme prestigi al Perú vivien amb una riquesa que és inimaginable pràcticament aquí. I no eren dos ni tres, eren uns quants. Per dir-te que, per exemple, per ells era bastant habitual, amb aquests advocats, doncs desplaçar-se als Estats Units uns dies per fer les compres de roba, les compres d'aparells electrònics i tal.
Aquest era el nivell, eh?
Aquest era el nivell. Esclar, quan això ho comparaves amb Lima i amb l'entorn de Lima ple de casetes de fusta i de fang...
Que segurament estava a uns metres d'on ells...
A pocs metres, però en aquests metres hi havia una frontera blindada, no una frontera en termes legals, sinó una frontera, diguem-ne, de riquesa, formada per valles, formada per guardaespatlles armats amb armes llargues, i això era el que després explica el que passin determinades coses. Jo no sé si aquesta revolta és bona o no és bona, no m'atreveixo a dir-ho, però el que estic segur és que és la veu dels pobres.
Mira, ara...
Ara no sé com acabarà, igual aquestes revoltes a vegades llavors acaben amb una matança.
Sí, sí, és que realment... O sigui,
però és la veu dels pobres que diuen prou.
Jo crec que no estem dient, ni tu ni jo, que aquest sigui el camí. Igual no és el camí.
Això és el que et dic, que jo no ho sé.
El camí no, igual no és aquest, però el que és segur és que estem arribant a uns extrems de injustícia social, de feblesa dels pobles, i ho estem vivint a casa nostra, que és el primer món. Quant més al tercer món, les persones que ja per se, els països que ja per se tenen moltíssimes dificultats per tirar endavant una vida justa, clar, i jo sempre he escoltat el mateix, quan hi ha una crisi, quan hi ha un problema, els que més pateixen són els més desfavorables. I en aquest programa, darrerament, en les diferents seccions, que tenim moltes seccions en què parlem d'aquestes dificultats mundials, socials, econòmiques, està sortint aquest concepte de canvi de paradigma, que està passant alguna cosa que no s'aguantarà, que hi haurà com això, el que tu dius, una revolució d'alguna mena. Jo no sé si és d'aquest tipus, que el pobre entra a casa del ric i una mica es torna una mica boig també, o d'altra mena. Però que estem arribant a aquests extrems i no ens hem de sorprendre, malauradament. Jo
crec. I pensa una cosa també. Els que pateixen, evidentment, són els pobres, però el més escandalós és que molt sovint en aquestes crisis tremendes els rics se segueixen fent més rics.
Totalment. Totalment. I, bueno, em venen al cap molts exemples i, en fi, igual no seria convenient dir-les en antena. Reflexió feta i anem al següent tema. Les lluites del Papa Francesc. Això m'agrada molt. El Papa Francesc té molts fronts oberts. Molts. I un d'ells és, dos d'ells, són les dones i els jueus.
Sí, aquest és un home admirable, jo ja ho he dit diverses vegades. No pel fet de que sigui papa, és que jo l'admiro com a persona, més enllà de la meva condició de catòlic i, per tant, de reconeixement del cap de l'Església Catòlica a Sant Pare, sinó que com a persona m'impacta, m'emociona moltes vegades el valor que té. I aleshores aquests dies ha fet uns quants moviments que a mi m'han semblat que van molt en la seva línia, en aquesta línia pastoral. Una és l'anomenament de dues dones per treballar el dicasteri que ajuda el papa justament a l'elecció dels bisbes. I els
són tres dones, permeten que et corregeixi, són tres al final.
Molt bé.
Són Rafaela Petrini, en aquest cas, secretària general del governatorat de l'estat de Ciutat del Vaticà, aquesta persona passa, amb altres dos que ara anomenarem, a formar part del dicasteri per als bisbes, és a dir, el mecanisme que ajuda a triar els bisbes o a proposar-los com a mínim. Una altra és Ivonne Rugat, que és...
Perdona, Rafaela Petrini,
sí?
Jo la tinc com a número 2 de governació de la Ciutat del Vaticà, no ho sé.
Sí, jo crec que és això, sí, hem dit el mateix.
D'acord.
I després Maria Lía Cervino, que és presidenta de la Unió Mundial de les Organitzacions Femenines Catòliques.
Sí. Està molt bé perquè... Però no perquè sí, o sigui... No és perquè la presència de la dona sigui superior a la de l'home, ni senzillament perquè és una mirada diferent. És una mirada diferent, una mirada...
Complementària.
Efectivament, i que, per tant, dona més perspectiva i més opcions al seu pare de poder escollir allò que és més convenient per l'Església.
Uh-huh.
I, per tant, des d'aquest punt de vista, i exclusivament des d'aquest punt de vista, no des d'una perspectiva, diguem-ne, que podríem dir feminista, que potser també, però en aquest cas jo el que valoro és aquesta... El Sant Pare és una persona intel·ligent i sap que aquestes persones li poden donar una perspectiva que segurament no li donen homes, diguem-ne, laics o no laics, però ubicats, diguem-ne, en l'estructura organitzativa tradicional de l'Església. I aquestes dones, malgrat que és veritat que són dones, aquestes tres dones ja en aquesta, vull dir que no surten del no-res, sinó que surten d'una estructura també eclesial i segurament vaticana, però dona una perspectiva que a mi em sembla molt interessant.
I a més et dic una cosa, aquest gest del papa, jo crec que estàs amb mi, que no només és convenient per aquest dicasteri, sinó que és una mena de símbol, de normalització, perquè per què no, a tot arreu, la presència de la dona per formar part de dicasteris, de comissions, del que sigui.
I tant.
Jo no entraré tant en si les dones han de ser ordenades preveres o no, perquè això jo crec que té molt a veure...
Aquest és un altre debat.
És un altre debat, és un altre debat. I té molt a veure amb...
Que és un debat, perdona, més teològic. Aquí no estem parlant
més
de teologia.
Tens raó.
Aquí estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant de gestió, d'organització,
sí,
de sentit comú. Estem parlant d'una altra cosa,
Exactament. Doncs m'agrada molt també aquesta reivindicació i ja finalment, en dos minuts, si podem fer-lo, Àngel, immigrants. Parlem d'immigració, un tema que a tu toca molt. Perquè
mira,
has
doncs,
treballat
en aquests
moltíssim.
Dos minuts, sí, només pràcticament llegir-vos una cosa que també a mi m'ha impactat i que, per tant, volia compartir, que no és tan de tant actualitat.
T'escoltem.
Hi ha un enorme moviments migratoris arreu del món.
Sí.
que és anterior. Dels anys 80 hi va haver un moviment de refugiats guatemaltencs que es van adreçar a Mèxic.
Sí.
I aquests es van adreçar, van entrar en una església, la diòcesi de Sant Cristóbal de les Cases, tot fugint de la guerra. I van escriure i van dir: germans, estem cansats. Us demanem que ens acolliu. Ja sabeu que tenim problemes al nostre país. Mira el que van respondre els cristians de la regió de Chiapas. Mireu el que van respondre. Germans, coneixem el sofriment del vostre país i sabem fins a quin punt n'heu estat afectats. Sou car de la nostra carn, sang de la nostra sang. Sou els nostres germans. Mentre tinguem un tros de truita per compartir o un glob de cafè per oferir, estareu aquí a casa vostra. No tingueu por. Aquests refugiats van estar allà més de 10 anys, acompanyats no solament d'aquesta diòcesi de Sant Cristòbal, sinó també dels altres diòcesis dels pobles indígenes. A mi m'ha impactat això. He pensat, mentre tinguem un tros de truita, aquí en lloc de pa es parla de truita, i un glob de cafè en lloc d'aigua, sí, pugem una mica,
Vam una mica més allà,
estareu aquí a casa vostra. Fixa-t'hi bé. Això no té a veure amb les corrents migratòries ni amb els aspectes legals, que això ja n'hem parlat i en parlarem segurament en el futur, sinó ara parlo d'estrictament del cor cristià, d'aquesta percepció d'acollida absoluta, d'aquesta gent pobra. Els que fan aquesta crida, els que volen recollir, els que volen donar aquest glob de cafè i aquesta truita a aquests refugiats que fugen de la guerra, són pobres. No són els rics de Chiapas.
Per tant, té molt valor. Té molt valor i m'ha agradat molt també aquesta
darrera. M'ha impactat aquesta frase, que em sembla que m'apuntaré
és impactant
i me la penjaré al meu despatx.
Doncs és una frase que et pots penjar al teu despatx o pots incloure en Sinfonia del Desert, segona part.
Molt
bé. Perquè recordem que, i vull recordar-lo, dos anuncis vull fer. El primer, que Àngel Miret ha escrit un llibre fantàstic que jo ja he tingut l'ocasió de llegir més o menys, que es diu Sinfonia del Desert, un recull de contes, podríem dir, amb reflexió incorporada, amb tocs d'espiritualitat, sobretot molt obert a la reflexió. És fantàstic, m'està encantant el llibre.
Però fàcil de llegir.
Fàcil.
Que ningú es pensi que és un tractat de teologia o de filosofia existencial.
No us penseu que trobareu a Can. No, trobareu Àngel Miret en estat pur i demà fareu la presentació a la llibreria Claret.
Qualsevol persona que vulgui venir està convidada a 6:45 de la tarda, 6:30. Allà estarem amb un amic, l'Àlex Mas Llorenç, amb la il·lustradora del llibre que ha fet uns dibuixos extraordinaris.
Doncs, efectivament, esteu tots convidats demà a la llibreria Claret de Barcelona a acompanyar Àngel Miret en la presentació del seu llibre, però si no podeu, o esteu fora, o us pilla junt, dilluns que ve t'hem convidat perquè parlar concretament d'aquest llibre.
Vinga.
No farem recull de notícies, sinó que estarem parlant del teu llibre per als nostres oients que també el puguen conèixer i es puguin interessar.
Molt agraït.
Per tant, contents. Àngel, mil gràcies.
A vosaltres, ha estat un plaer estar aquesta temporada aquí a Ràdio Estel
i t'esperem la temporada que ve
amb el programa Camins i amb tu, Rafa.
I nosaltres, perquè és que hem disfrutat, jo he gaudit molt amb tu, què vols que et digui. Moltes gràcies, Àngel, i bon estiu.
Gràcies, bueno, igualment.
Ens veurem dilluns, encara queda. Nosaltres que fem petita pausa i diem merci.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 6:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
L'harmònica normal seria així.
Amb Rafa Sanahuja.
Ara veureu, si poseu atenció, que sembla que tenim un acordió. Mira.
I altres persones que expliquen coses.
Dial Mercè.
Aquestes psicofonies que s'estan colant en directe és Mònica Padrol i Padre Fermín Delgado barallant-se en directe.
Con la iglesia hemos tocado.
Ara entra bé el punt.
Ahí.
Però què està passant?
Nada, que me estaba robando los auriculares. Nos estábamos peleando. Fermín,
no,
sí, nos
no.
Estábamos peleando como buenos hermanos.
No m'ho crec. Pero el padre Fermín mai faria això.
Que alguien se compadece de
ara, mí. Ara mateix entra en escena muchas María José Mendoza.
Muchas gracias, María José, que eres un ángel. Esta casa, si no fuera por ti...
És un ángel de les
xarxes. Llena de demonios a veces.
Calma, rebaixem el nivell.
És el calor,
calma.
Respirem. Que nos afecta mucho,
sí,
Rafa.
Ens afecta molt
el calor.
Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona tarda.
Padre Fermín Delgado, bona vesprada.
Què tal? Buenas tardes a todos.
Ah, tu, més, el teu to és el correcte.
Jo traigo paz.
El teu to és el que volem en aquesta secció i en aquest programa. I, Mònica, ara respirem tranquil·lament, comprem tot, el calor i la falta de la manca d'auriculars i que el padre Fermín el de
Rafa, no nos roben nuestro tiempo diciendo tonterías. Vamos al grano.
No, estic introduint el tema amb moltíssima delicadesa perquè detecto que cal fer-lo. La vida de la basílica de la Mercè és riquíssima i veig moltes coses apuntades, padre Fermín. Què vols transmetre? Va.
Bueno, pues mira, en primer lugar estamos ya empezando las obras de... Bueno, pues de restauración y de pintura de la escalera que sube al camarín, toda la caja de la escalera, el vestíbulo que conduce al camarín de la Virgen, el antecamarín, que es la sala que está detrás del camarín de la Virgen, para que cuando celebremos la fiesta de nuestra patrona, pues todo esté en condiciones y presentable y digno y limpio y decente. Hacía años que no se hacía nada en esa zona, ¿no? Y bueno, pues gracias a la ayuda de todos, por eso yo una vez más. ¿Qué hacéis los cuernos? ¿No hacéis más que pedir? Pues sí. Los curas pedimos, pero no es para nosotros, es porque, en fin, entre todos hay que aligerar un poco el bolsillo para que la casa de nuestra madre de la Merced, pues bueno, poco a poco pues vaya recuperando, pues no sé, la limpieza, el orden. No se trata de hacer una iglesia de lujo, se trata de hacer una iglesia donde todo funcione, precisamente poniendo los andamios de los trabajadores que van a hacer la limpieza del antecamarín, pues a un pobre hombre le dio un calambrazo precisamente porque... Hay muchos cables que están pelados ya, el paso del tiempo, y bueno, es
claro,
peligroso.
Recordem que la Basílica de la Mercè és una joia arquitectònica realment, però que és, fa molts anys que està construïda i que tot es va deteriorar en aquesta.
Des del siglo XVIII, tuvo una guerra civil que se quemó toda, sí, después se restauró con demasiada rapidez, y lo que pasa es que cuando ya se ha arreglado una cosa, se estropea la siguiente, ¿no? Vale. Pero bueno, mira, también hemos limpiado los mármoles del altar, sabéis que mirando el altar pues hay la escultura del obispo Urquinaona y también está la lápida que conmemora la institución de la iglesia como basílica por parte de Benedicto XV, ¿no? Uh-huh. En 1888, y bueno, eran unos mármoles grises y ahora son mármoles blancos, con su tonalidad, porque hay distintos tipos de mármol, pero y estamos limpiando ahora mismo los de los púlpitos, por ejemplo.
Muy bien.
Eso en relación a las obras, que hay mucho que decir, pero bueno, eso es una síntesis muy general, ¿no? Aquí la señora Mónica nos tenía que hablar del apartado musical.
Ah. Tenemos un concierto fantástico.
¿Cuál?
Mira el cartel, parece un concierto, vamos, sí, sí, sí. De estos, vale. Que valen 100 euros la entrada.
De Ray Conniff.
Y es entrada totalmente gratuita.
Molt bé.
Totalmente gratuita.
Pues mira,
para el viernes 22 de julio.
Ah, ¿no? La semana
lo anunciamos con tiempo para que la gente pueda prepararse bien su agenda.
Muy bien.
Viernes 22 de julio a las 8 de la tarde, o cuando al finalizar la misa de las 7, tendremos este concierto. ¿Quién nos va a ofrecer este concierto? La joven orquesta de Pittsburgh. Vienen de Estados Unidos, haciendo un tour internacional, están pasando por diferentes países de Europa y en Barcelona han elegido, porque además es verdad, o sea, han elegido, había diferentes candidatos y han elegido la Basílica de la Merced para ofrecer este concierto. 35 músicos que forman la orquesta y 13 cantantes forman el coro.
¿Y quién es una amiga del repertorio? ¿Qué ofrecen?
Sí, pues mira, tal como pone en el cartel anunciador, interpretarán composiciones clásicas y populares, entre ellas Concerto in C mayor de Vivaldi, Norwegian Dance de Grieg, Lecuona, Richard Mayer, Celebration de Richard Mayer y muchas más. ¿Tú de qué te ríes, Rafa? ¿Estás asombrado a que sí por la variedad?
Él añora que salga la conga.
No, se está riendo porque
es muy de verano.
Realmente no veo muy bien y estoy aquí ampliando con los dedos la foto para leer correctamente.
Es un sombrero de satisfacción.
Las composiciones que van a interpretar.
De satisfacción porque té molt bona pinta aquest concert.
No, ahora hablando en serio, es una gran orquesta.
Divendres 22, 8 de la tarde, orquesta de Pittsburgh.
Sí, entrada totalmente libre, estáis todos invitados y sería fantástico que pudierais venir.
Ocasión.
Ahora después de la misa, podéis venir a misa, lo cortés no quita lo valiente.
Mira, Rafa,
y después
¿ves? Tienes un entretenimiento familiar con todos tus hijos y tu mujer gratis te sale.
Pero el problema es que yo estoy en radio.
pues manda a tu familia y te ahorras que vayan a los Minions, te ahorras el dinero del cine.
Los Minions están también muy bien.
A mí me gustan, sí, los Minions.
Exactamente, sí, sí. Bueno, tenim concert divendres 22, 8 de la tarde, Orquesta de Pittsburgh, sempre la Basílica de la Mare de la Mercè, amb moltíssima oferta cultural. Però segurament tindrem més històries, Fermín.
Sí, más, mira, ahí. Estamos vendiendo ahora en la Basílica, sé que suena así un poco, ya que nos vende la moto ahora. Bueno, sí, os vendo la moto, pero es una moto solidaria. O sea, vemos unas camisetas que tienen un diseño muy especial porque es un escudo que está en la pared, subiendo desde la sacristía a la capilla del descenso, hay unos escudos muy antiguos. Y bueno, se nos ocurrió pues con ese diseño pues hacer unas camisetas para Caritas parroquial, porque con ese dinero, ahora que viene verano y viene bastante más gente a ducharse, gente que vive en la calle, que no tiene casa, hace calor, pues mira, la ducha les ayuda mucho pues a verse a sí mismos como personas, la autoestima. Y entonces, pues bueno, pues es verdad, ahora que viene más gente, 15, 20 personas en cada turno de ducha. Y bueno, gastamos jabón, gastamos gel, gastamos pasta de dientes. A veces les damos, cuando tenemos, pues un botecito de espuma de afeitar con su cuchilla.
Una muda,
evidentemente. Hay que lavar las toallas que se usan. Y luego la limpieza, pues eso, después de cada ducha se limpia y se desinfecta todo.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, eso comporta unos gastos de agua también, que está cada vez más por las nubes. Bueno, pues era vender esta camiseta a 15 euros, que está en la Basílica. Y quien compre más de cuatro o más, pues bueno, se la enviamos directamente a su casa por correo.
Porque la idea es ampliar aquesta oferta de duches per a les persones sense llar de 2 dies a la setmana, en
bueno,
principi,
de moment són
2 dies
i segurament en agost, pues a lo mejor si conseguimos algun voluntari más.
Necesitamos voluntarios.
Nos ayude.
Dígalo, padre.
Claro.
Necesitamos voluntarios. Contamos con unos voluntarios muy valiosos, pero los pobres no dan a más, no pueden dedicar
también descansan,
más
los que ahí también descansan, que
bueno,
se van a su
y también
pueblo.
Trabajan. Entonces, lo que necesitamos es, si alguna persona que nos está escuchando nos puede regalar su tiempo, aunque sea solamente, mira, solo puede venir un día a la semana, 2 horas, 3 horas, lo arreglamos y sería estupendo que nos pudiera ayudar y haría una muy buena obra. Sería su casa muy satisfecho.
Doncs
seguro que sí.
Feta que
y también vendemos la lotería de Navidad, ya en
claro.
El mes de julio, porque la gente se va a sus pueblecitos y van a llevar la suerte de la Basílica al pueblecito de la montaña, del interior, de Teruel, de Castellón, de donde sean.
También traeremos la suerte a Radio Estel.
Claro.
Sí, la gente de Radio Estel es lo suficientemente inteligente
y
como
generosa,
para saber
y generosa.
Que tiene que comprar la lotería de Navidad de la Basílica.
Mai es más aviat per ser solidari i per posar-se en marxa. I escolta, tens raó, ara que la gent es dispersa, per què no?
Clar,
per què no?
Clar que
per què
sí.
No?
Després
que sí.
Que coste que os advertimos. Toca el gordo de la Mercè, la televisió, TV3, Tele1...
I tu no tindràs perquè has pensat, no, jo l'estiu no l'agafaré. Doncs sí, sí que es pot agafar.
Sí.
Algun apunt més, Padre Fermín?
Bueno, Mónica nos hablará de la peregrinación a Tierra Santa.
Bueno, la peregrinación a Tierra Santa, ya tenemos una gran noticia relacionada con la peregrinación y es que está confirmada la salida. Ya hemos llegado al número mínimo de 20 peregrinos.
Vale.
Por lo tanto, salida confirmada, Tierra Santa, del 13 al 20 de diciembre, acompañados por el Padre Fermín. Ahí nos espera la tierra del quinto evangelio.
El cinque evangelii, como hem dit moltes vegades.
Exactament.
Fantàstic. Doncs això ja ho tenim. Si us interessa, pàgina web de la Basílica de la Mare de la Mercè, tindreu tota la informació, o trucant allà a la Mercè, que és molt fàcil trobar el telèfon. Padre Fermín Delgado i Mònica Parrol. Bueno. Les coses...
Ya falta menos para que nos separemos este verano, ya que nos echáis a la calle en agosto, bueno, que vais a cerrar por vacaciones.
No, a vosaltres y a tothom.
Muy merecidas las tenéis, muy merecidas.
Podrán minutos musicales.
Hoy hemos venido en plan victimista.
Maritrini se pondrá de moda. Maritrini, Marisol...
Usted no disimule que todos sabemos que le gusta Maritrini.
Padre Fermín Delgado, sí, Mónica Padrol, moltes gracias por visitarnos.
Pues nada, hombre.
Muchas gracias
a todos nuestros radioyentes.
Gracias por tu paciencia. Rafa ya tiene ganas de charlos.
La tenía a ser... No, es que tinc ganes, però la cosa ha d'avançar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies,
fem
gràcies, Rafa.
Una petita pausa i lleva dins la pasta en aquest programa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
És melancòlica l'harmònica o no? Manel Casañas responent una pregunta amb l'harmònica directament.
Camins.
Ràdio Estel.
És que és preciós, de veritat.
Expliquem històries. Llevat dins la pasta.
El moment del llevat dins la pasta, el nostre equador de la setmana de Camins, un espai, recordem, que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I moment de saludar el redactor del Semanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra, que ens ajuda a portar endavant aquest espai del llevat dins la pasta. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, company.
Gràcies. Benvingut de nou al Camins. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Què ens expliques?
Doncs mireu, Rafa i oients, recordarem el papa francès que ens parla de les 3 T's per viure amb dignitat. Ell parla de tierra, techo i trabajo. Uh-huh. Doncs avui volem parlar del llevat dins la pasta del techo, del sostre. Aquest dret consagrat a la Constitució, però que està lluny d'estar garantit. Al contrari, són cada cop més les persones que són expulsades de les seves ciutats, dels seus barris, per no poder pagar unes quotes hipotecàries o de lloguer que estan pels núvols.
I tant.
En un context per la crisi econòmica que torna a ser d'inflació combinat amb tipus d'interès creixents.
Uh-huh.
El dret a l'habitatge és un dret controvertit i en disputa. A les notícies veiem que unes vegades es posa l'accent en els llogaters, altres en els grans tenidors, en els que es veuen obligats a ocupar, en les màfies. Avui hem volgut convidar al nostre programa un activista per aquest dret, amb un llarg recorregut fet i que ens donarà la seva opinió. El Pere Asensio Cuadrado és del barri del Raval de Barcelona. L'hem vist fer front a desnonaments amb una imatge de desprotecció total, amb el seu bastó o el seu caminador, les seves operacions de cor i els seus més de 70 anys.
Déu-n'hi-do, doncs molt de mèrit i ja el podem saludar. El tenim a l'altre costat del fil telefònic. Pere Asensio Cuadrado, bona vesprada.
Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al Camins, al Llevar dins la pasta, Radio Estel. Pere, anem amb la primera pregunta, a veure què ens vas explicant. Què et porta tu a implicar-te en aquesta lluita pel dret de l'habitatge? Pere?
Sí, digues.
Sí, no, et preguntava què et porta tu, què et mou a implicar-te tantíssim en aquesta lluita pel dret de l'habitatge?
Bueno, jo no porto una cosa que sigui d'ara, sinó que porto una cosa que va amb mi fa més de 50 anys.
Uh-huh. Per tant, tota la vida amb aquesta inquietud, no, Pere?
Desonament, sí.
Molt bé. I tu veus que, evidentment, és una causa que val la pena, per la qual val la pena posar-se en marxa i lluitar, no? Perquè l'habitatge sigui digne, sigui just i estigui una mica a l'abast de tothom.
Home, clar, això és un problema ja que no s'arrastra des d'ara, sinó s'arrastra des de fa molts anys. Sempre l'especulació sempre ha sigut el pan de cada dia i sempre s'han edificat habitatges però que mai han sigut per la gent que lo necessitin.
Uh-huh.
Sempre ha sigut per gent privilegiada i per gent que sempre estaven en el candelero o eren amics dels polítics.
Pere, en aquests anys que portes amb aquesta lluita, com diries, si per exemple ens fixem en aquests últims 20 anys, com diries que ha anat aquest dret a l'habitatge? Estem millor o pitjor avui que fa, per exemple, mirant 20 anys enrere?
Pitjor.
Pitjor. I quines són les raons, Pere?
A veure, les raons són molt, molt conseqüents. A veure, les raons, miris com ho miris, abans era més difícil que te desassiessin i que fossi el jutge que te desassiessi. Abans era més fàcil entrar a les braves i desassiar-te que no passa avui. Avui entren a la brava, però és que a més tens el jutge que també està sempre al costat del poderós.
Per tant, aquí molta injustícia des de molts àmbits de la societat i de l'estat de dret. Pere, des de la teva experiència, tu també diries que en altres països, com ara França, Portugal, Alemanya, Itàlia, es donen situacions similars a les que vivim a Catalunya i a Espanya?
A veure, jo penso que també es dona, no?, però d'un altre costat.
A veure, sempre
l'estat, n'hi ha un estat que es diu un estat social, cosa que aquí no funciona l'estat social. A veure, tu sempre en França, Alemanya o el que sigui, tenies dret a un habitatge de lloguer i quan acabaves el lloguer tu entregaves l'habitatge i ja està, i passava a les famílies o passava a quin fossi, però mai es perdia. Cosa que aquí, l'estat de benestar no funciona.
No funciona.
Aquí l'estat de benestar no funciona. Mai ha funcionat.
O sigui, és més una idea, una quimera, una idea al que ens venen, no? L'estat del benestar, però portat a la pràctica no és una cosa que veritablement sigui una cosa que reporti un benestar, sinó més bé una angústia, gairebé podríem dir, no, Pere?
Oh, clar, és dir, mentre en Europa, l'Europa aquesta de l'Europa social funciona d'una forma, aquí l'Europa social funciona d'una altra forma. És dir, a veure, l'Europa social no funciona aquí, mai ha funcionat. És dir, l'Europa social en França, Alemanya, on sigui, no funciona, però aquí en Espanya no funciona l'Europa social. Per això que l'estat de benestar aquí no es dona. No estem en Suïssa, ni estem en França, ni estem en Bèlgica, ni
no.
No, estem en un país subdesarrollat. Encara que diguin que és un país desarrollat, no, això és un país subdesarrollat. Mm. La gent no té dret a un habitatge, ni té dret a un habitatge de lloguer, ni té dret... No. A veure, és una quimera. Això de que és un estat de dret és una quimera.
Pere, anem a entrar una mica en el detall, perquè des de moltes plataformes pel dret a l'habitatge esteu doncs, denunciant que l'habitatge s'està convertint en un bé de luxe. Aquí, quins factors creus que juguen i que estan fent això, doncs que l'habitatge sigui aquest bé de luxe? Hi ha fons d'inversió que estan especulant, abans parlaves, els grans tenidors, hi ha molt d'habitatge buit. On posaries tu l'accent?
A veure, jo posaria l'accent en dues qüestions. Una, en el treballador que té un sou, que treballa i té dret a un habitatge. Una altra, en el treballador que no treballa i té dret a un habitatge també. I una altra, en el treballador que treballa i treballa a temps parcials i té dret a un habitatge també. Llavors fa una divisió de gent, i llavors quan divides, venceràs. I llavors estem en un país que divideix i vencen sempre els mateixos.
Pere, parlem de lleis, si et sembla bé, durant un segon, perquè hem vist que el moviment per l'habitatge, al qual tu pertanys, ja acumula més de 400.000 euros en multes durant els darrers anys per aturar desnonaments. Aquí s'està protegint, perquè tu parlaves abans que els mateixos jutges, de vegades, no us refieu d'ells, de les ordres de desnonament. A favor de qui estan, per exemple, els poders?
A veure, a favor del de sempre. A veure, a mi quan me posen una multa, me posen una multa de 3.000 euros.
Sí.
I sort que sóc un home públic, me rebaixa la multa de 3.000 euros. Perquè sóc un home públic i, clar, i és difícil que un home públic li posin una multa de 3.000 euros. A mi me l'han posat. Uh-huh. Vull dir-te que, com és un home públic, pues me van rebaixar. Però t'asseguro que aquí les multes estan a son del dia,
Ja veig. Sort que, en aquest cas, amb tu reculen una mica, Pere, perquè si no, imagina't. Escolta, però, i això per què passa? Tu tens una idea? Com és que us trobeu amb aquestes situacions doncs, tan sorprenents o tan injustes?
Home, clar que són injustes. A veure, són injustes perquè és una forma de posar el pas a la roda perquè la gent no protesti. Clar. I perquè la gent no tingui per què protestar. Uh-huh. Llavors posen pas a la roda perquè tu no protestis i te posen les multes.
Però una frase que reitera és de que a casa nostra, al nostre país, falta habitatge públic. Però, bueno, això ho hem sentit moltes vegades i sí, de diferents veus, però veiem que no s'acaba posant fil a l'agulla. Tenim una xifra irrisòria d'habitatge públic a casa nostra. Quina és la raó que no es construeixi habitatge públic, que no hi hagi habitatge públic a disposició?
Home, jo prefereixo dir que no és que no estigui fet habitatge públic. Habitatge públic que tenim. Mira, tu vas al passeig de la Zona Franca i tu veuràs allà més de 20.000 vivendes per construir. I n'hi ha més de 4.000 vivendes ara que estan per ocupar. Llavors, clar, si no les ocupen és perquè no la mateixa societat i la mateixa administració no deixen que l'ocupin. I si l'ocupen, l'ocuparan a les tiempos o quan les doni la gana a les mateixes institucions.
Ja.
Però n'hi ha, d'habitatges acabats n'hi ha, Uh-huh. Passeu per la Zona Franca. Ja veuràs la quantitat d'habitatges que estan construïdes i que només que és necessari dir, bueno, pues fent un sorteo i per a que li toqui. No, però és que de veritat és que no funciona així. No funciona així. Allí estan construïdes i estan buides.
Pere, ja per anar acabant, parlem, si et sembla, un moment més concretament del teu barri, del Raval, perquè allà teniu un problema gros amb els narcopisos. Com us esteu organitzant els i les veïnes davant dels narcotraficants i d'aquesta problemàtica dels narcopisos? Què esteu fent?
Bueno, nosaltres tenim un sindicat d'habitatge que funciona i funciona perquè està a l'expectativa i molt vigilant de los narcopisos, m'entens? Mm. Llavors, quan se dona un narcopiso, es dona la solidaritat de la gent i se dona la solidaritat a través del sindicat d'habitatge. que funciona, i clar, funciona en aquest sentit.
Molt bé. I, escolta, us queixeu una mica també d'un doble raser, no?, pel que fa als desnonaments, ja sigui que afecten a veïns de vida normal o a narcotraficants. És a dir, els narcotraficants com que no pateixen aquests desnonaments de manera tan clara.
Home, és que està molt clar. És que el narcotraficant funciona perquè n'hi ha una empresa, que els contrata. Els contrata per fer la feina bruta a aquesta gent. I llavors fan la feina bruta i se presenten allà, se presenten com a empresa, i l'empresa vol que ho desahucien i ja està.
Ja. Sí? Terribles situacions les que ens descriu el Pere Asensio Cuadrado, que és activista contra els desnonaments, amb molt de mèrit als seus més de 70 anys, però també molta, molta passió per aquesta reivindicació constant de la que ell participa. Pere, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per apropar-nos a aquesta realitat i a aquestes opinions sobre el dret de l'habitatge. Una abraçada, Pere.
Gràcies a vosaltres. Vale, una abraçada.
Vinga, abans d'acabar, mirem cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert el Pere Asensio Cuadrado, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Joan Andreu?
Doncs sí, mira, a la primera trobada mundial de moviments populars, el Papa Francesc va dir això. Ho he dit i ho repeteixo, una casa per a cada família. No hem d'oblidar mai que Jesús va néixer en pessebre, perquè a l'hostal no hi havia lloc, que la seva família va tenir que abandonar la seva llar i fugir a Egipte, perseguida per Herodes. Avui hi ha tantes famílies sense habitatge, o bé perquè mai l'han tingut, o bé perquè l'han perdut per diferents motius. Família i habitatge van de la mà. Però, a més, un sostre, perquè sigui una llar, té una dimensió comunitària, i és el barri. Avui vivim en immenses ciutats que es mostren modernes, orgulloses i fins i tot vanitoses. Ciutats que ofereixen innombrables plaers i benestar per a una minoria feliç. Però se li nega el sostre a milers de veïns i germans nostres a duc a infants.
Doncs amb aquestes reflexions, amb aquestes paraules, arribem al punt final d'aquesta edició del Llevadis la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Joan Andreu, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer rebre't en aquest estudi, i en 7 dies, nova edició del Llevat serà ja la darrera. Nosaltres que anem recollint. José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, teníem una enquesta a Twitter avui parlant... Preguntàvem a la gent per aquesta onada de calor insoportable. A veure què ha dit la parròquia.
Sí, quin és el vostre remei preferit contra les altes temperatures?
A veure la gent què diu.
Amb el 20% l'aire condicionat, 20%. L'altre 20% dutxes constants, amb el 27% ventiladors, i la guanyadora, amb el 33%, que és la clau de tot, control mental.
El control mental.
És el que jo recomano.
Jo faig una barreja de totes una mica, i no aconsegueixo treure res en clar més enllà de dos minuts que passo
no,
bé.
No, però has de pensar, has de meditar bé.
Ah, és, sí. Tu optes per
ja ho farem, control. Sí.
Ah, em faràs sí, un coach sí. De... Mira, doncs sí. Em sembla bé. Vale, jo també et faré a tu amb altres històries.
Vale.
Maria José Mendoza, gràcies. Doncs a capítol la velocitat de creuer de camins amb l'equiparro entregat per la causa amb un home que no domina l'harmònica. Acordió encara, perquè el veig practicar moltíssim a la redacció. Ferran Capdevila a la producció. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Cada dia més riallera i més a favor de la onada de calor. Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials. I avui amb l'home tranquil, Manel López. A les vies de so i al muntatge musical. De seguida, butlletí informatiu perquè passen coses i us les expliquem. La Carla i el Pere ja estan escalfant a la banda, que els hi toca sortir a jugar. Parlant de jugar, el Barça està patant a 1 contra l'Olot. Primer partit de temporada, allò per la il·lusió. Aquest any sí, aquest any sí. No, tranquils, que arribaran Lewandowski i Rafinha i la cosa es girarà com un mitjó. Salutació especials pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Vinga, ja és dijous, això ja ho tenim fet. Salutació també pels que ens escolteu en directe, els oients fidels de la nostra petita bogeria seminocturna i demano tutti frutti, nova Macedònia, nou plat combinat de la vesprada. Per tant, què farem, Maria José?
Farem camins. Seguiu-nos, Camins Estel.
Ben cuinat. Camins Estel a tot arreu. Twitter, sí. Instagram i per tot arreu. I si hi haguessin més xarxes socials, doncs més que tindríem.
També.
Des d'aquí reivindico més xarxes socials.
Amb calor o sense.
Vinga, bona nit, cuideu-vos, fins demà.
Quan acaba el dia, comencen els camins.